El cafè de la ràdio, amb Mireia Sanz.
El certificat Covid torna a ser a partir d'avui obligatori per poder accedir a l'interior de bars i restaurants, també en gimnasos i residències de gent gran. I precisament la demanda d'aquest document ha derivat en llargues cues als centres de vacunació per immunitzar-se i poder demanar aquesta certificació. De fet, en les últimes hores el Departament de Salut ha recordat que es poden demanar cites prèvies per tal de vacunar-se i que, per tant, no cal fer cua en determinats punts. Parlem d'aquesta situació i també del futur de les vacunes en conversa amb el doctor Valentí Pineda, que és el cap d'Infeccioses del Taulí i membre dels Comitès de Vacunes de Catalunya i del Comitè de Vacunes de la Associació Espanyola de Pediatria. Molt bon dia, gràcies per acompanyar-nos.
Hola, bon dia.
Les cues per vacunar-se després d'establir com obligatori el certificat Covid demostren que el document ha aconseguit allò que molts deien d'incentivar la vacunació?
Sí, sí. En principi aquesta era una mica la idea, no? Davant de la franja important entre els 20 i els 39 anys de baixa vacunació, que no arribava al 70%, doncs, una de les maneres, bueno, ara s'està debatint l'obligatorietat, per exemple, a Alemanya i altres països, però l'obligatorietat en un país que vacuna tant com Espanya no està massa ben vista, amb la qual cosa, doncs, una opció era prendre aquesta decisió i ha augmentat moltíssim la vacunació.
Perquè al final el camí per fer front a aquesta pandèmia segueix sent aquest, és a dir, segueix sent el de vacunar i d'immunitzar el màxim de ciutadans possibles?
Sí, sí, sí. En principi ja ho diuen els experts que estan per sobre nostre, no? Vacunar, vacunar i vacunar. A part de que hem de seguir, mentre hi hagin aquestes tasses de transmissió, ara amb la nova variant, doncs, mantenir el distanciament, les mascaretes, les mesures bàsiques, que han tingut sempre la ventilació de l'espai tancat, etc. Però, bueno, sí, sí, la vacunació pot ser que d'alguna manera pugui fallar amb alguna variant nova o que no se sap encara, però com més percentatge de gent tenim vacunada, menys casos greus tenim. Està claríssim que la vacuna, totes les variants, ha disminuït moltíssim l'hospitalització i el nombre de morts.
I aquí diu que no és així, que no hi ha aquest descens real i que la vacuna no està funcionant com hauria d'haver funcionat. Vostè què els diria, aquells que ho pensen?
No, jo no tinc que dir res, o sigui, jo no sé què pensen. O sigui, la vacuna, en principi, si mires les dades d'incidència d'aquesta, entre cometes, sisena onada, són pràcticament iguals a les dades d'incidència del novembre-desembre passat, exactament igual, són a la ratlla dels 300 per 100.000, però una mica menys el desembre de l'any passat. I l'any passat hi havia 5 vegades més de gent ingressada i 5 vegades més de gent a la UCI. Només falta mirar les dades. Mireu l'incidència i compareu quan no hi havia vacuna i quan hi ha vacuna, amb incidències inclús superiors, la mortalitat, l'ingrés a UCI i l'hospitalització 5 vegades menys.
Clar, i es feien públiques unes dades que van en aquesta línia del que deia vostè, no? Entre el 22 i el 28 de novembre del 2021 hi ha hagut pràcticament 12.000 casos, amb 143 persones ingressades als crítics dels hospitals i 32 morts. I si ens fixem en el 21 de novembre del 2020, 11.700 casos, per tant una mica menys, 514 persones ingressades a crítics i 419 morts. Per tant, l'evidència, no, de les dades, si més no, ho posa de manifest, no, doctor?
No, les dades és l'única evidència, o sigui que això el que acabes de dir és el que t'he resumit al començament i és així.
Uh-huh. Més coses sobre les vacunes. Ara que estem parlant d'aquesta tercera dosi, en aquests moments a Catalunya qui s'ha de posar aquesta tercera dosi?
Bueno, ahir es va obrir la pàgina i en principi podem publicitar-ho perquè la gent ho faci. A la pàgina Vacuna Covid es va obrir ja a partir de 60 anys i es pot apuntar. La gent de més de 60 o més anys es pot apuntar per rebre la tercera dosi. A banda dels que ja van començar, gent vulnerable, gent amb el test de base, gent de més de 70, però ara ja estem des d'ahir. Es pot apuntar aquí a Catalunya, tothom qui vulgui, a la tercera dosi a partir de 60 anys.
Se l'hauria de posar tothom, aquesta tercera dosi, a partir de 60 anys? És a dir, amb les dades que tenen, amb l'efectivitat de les vacunes passat aquest període de temps, seria convenient que tothom major de 60 anys es posés aquesta tercera dosi?
Bueno, l'Agència Europea del Medicament diu a partir dels 18 anys la tercera dosi i arribarem aquí segur.
Uh-huh. Per tant, el camí és anar baixant a franja d'edat també per posar aquesta tercera dosi, eh?
Sí, hem començat per la gent que pot tenir més complicacions, que són la gent més gran, però jo crec que quedarà palès que necessitarà una tercera dosi, sí. Sobre fa poca, ahir abans d'ahir em sembla, el Boris Johnson, que tampoc és una persona molt creïble, però estava parlant de la quarta dosi d'Anglaterra, m'ho diria.
I aquest ha de ser el camí, doctor? Hem d'anar fent aquesta recordatoris?
Bueno, mentre no tinguem una vacuna millor, sí. Si tinguem una vacuna que demostra immunitat de per vida, pues serà que no, però en principi aquest és el camí amb les vacunes que tenim actualment, sense cap mena de dubte.
Perquè s'està, científicament s'està veient això, que l'eficiència d'aquestes vacunes passats uns mesos baixa.
Sí, bueno, ja no científicament, també ho dèiem abans amb el número de dades, no? O sigui, ja sabeu que hi ha reinfeccions, gent vacunades, tot el dia estan dient que s'infecta gent que està amb dos dosis de vacuna correctament, això implica que la immunitat probablement disminueix al pas del temps. De fet, nosaltres, si soc pediatre, vacunem, som els metges que vacunem més, perquè vacunem tots els nens al seu calendari sistemàtic i no hi ha cap vacuna que no fem dosis de reforç, no hi ha ni una. No hi ha cap vacuna que sigui dosis única. Mai, és una cosa absolutament coherent, normal, i amb totes les vacunes fem el mateix.
Uh-huh. La variant Omicron, abans en parlàvem, a partir d'ara, parlàvem aquesta setmana amb el doctor Massip i deia, a veure, ara per ara el que hem de dir és que no en sabem gaire cosa, no? Que no tenim gaires evidències, que sabem que està per aquí, però que encara no podem dir si realment serà complicada, complicarà o no. Parlàvem amb el doctor Massip, crec que era el dimarts, no sé si de dimarts avui tenim més informació d'aquesta variant, doctor.
Bueno, no massa més. En principi, calculant que la setmana que ve tindrem dades de l'efectivitat de la vacuna enfront d'aquesta variant, hem de tenir en compte que on ha començat aquesta variant, on hi ha hagut més casos a Sud-àfrica i a altres països del cono sur d'Àfrica, i allà la vacunació no arriba al 30%, amb la qual tenim poca informació sobre la implicació, el benefici de la vacuna amb aquesta variant. De totes maneres, ja comencen a dir alguns experts que la vacuna funcionarà, poder, que és el que ens va passar també amb la Delta, no? Hem començat dient fa molts mesos que vacunant el 80% de la població tindríem a tothom amb una immunitat de grup suficient. Va venir la variant Delta, vam començar a parlar del 85% per assolir una immunitat de grup, i potser, dic que potser perquè no sap segur, la setmana que ve hi haurà dades, hem de vacunar el 90% de la població per tenir una protecció també per l'Omicron. Però bueno, la setmana que ve tindrem dades sobre aquest tema.
Doctor, hi havia un debat a la redacció de Ràdio Sabadell ahir i li plantejo avui a veure si ens pot ajudar. Les persones que han passat la Covid, quantes vacunes haurien de tenir posades? Perquè al principi s'explicava que n'havien de portar només una, no? No sé si això ha canviat i ara se n'han de posar dues.
Bueno, només una als més joves, als més grans dues. Vale? I després, per fer un exercici de lògica, en principi, si pensem que la gent que no l'ha passada necessita tres dosis, probablement la gent que l'ha passada com a mínim dues. Dues més la malaltia que faria de tercera dosis o de primera dosis, depèn de quan l'hagis passat, i crec que això seria l'ideal. Sí que se sap que passar la malaltia dona més immunitat que una dosis de vacuna, però bueno, jo crec que serà extès i s'extendrà que tothom que ha passat la malaltia haurà de rebre dues dosis.
Clar, li dic sobretot, perquè
la gent gran ja ho fem. La gent més jove, probablement, quan vagi passant el temps, doncs es demanarà això.
Li dic perquè hi havia un... Ens han trucat alguns oients, no?, que ens han dit que estaven tenint problemes perquè després de passar la malaltia i portar una dosi, el col·lectiu aquest més jove, no podien descarregar-se el certificat Covid perquè els deia que n'havien de tenir dues. Entenc que això va lluny de la seva jurisprudència, per dir-ho així, però
totalment,
era per saber,
sí, però
mèdicament què és el que s'estava establint en aquests casos.
No, en principi, en teoria, amb una sola dosi, si ets menor de 65 anys i passar la malaltia, tens un certificat Covid. El problema és com jo tinc i viscut i he assessorat a gent que m'ha preguntat com has diagnosticat aquesta malaltia, amb quin test, amb quina, a on, si has fet PCR, i, per exemple, per anar a l'estranger, un familiar meu pues, no el deixaven anar perquè havia fet el diagnòstic per un test d'antigen ràpid, que en aquest cas és Islàndia, i a Islàndia no li van reconèixer el diagnòstic de la malaltia perquè el test d'antigen ràpid no consideren que estigués validat per ells. Vull dir que això és molt complex. Hauríem de mirar cada cas què passa. En teoria, una dosi, o malaltia més una dosi en persones de 65 anys és correcta, hauria de ser útil el seu diagnòstic Covid, o uns països potser no, i els més grans han de portar dues dosis. I després hi ha països que, bueno, a sobre de la com ara ha fet als Estats Units, això és que va canviant cada setmana, eh? Vull dir que és complicadíssim. Ara als Estats Units et demanen les dues dosis més una PCR de 24 hores abans negativa, o un test d'antigen validat. Vull dir que, bueno, cada país farà les seves històries, nosaltres aquí tenim clar quin és el passaport Covid i és el fet. Dos dosis per tothom i una pels que han passat la malaltia si són joves i dues per si que han passat la malaltia si són grans.
Anant a d'altres qüestions, a la vacunació dels més petits de la casa, que és el que sempre ens ha ocupat quan hem parlat amb vostè, no? Les vacunes ja es deia ahir que arribaran a Espanya el 12 de desembre. Ja se sap de quina manera es vacunarà?
No. Hi ha una reunió el dimarts a la ponència de vacunes, que és una sèrie de gent experta de diferents comunitats autònomes, que en principi són els que decidiran com quina serà la pauta de vacunació amb nens. Això traslladaran a la Consell Interterritorial, que és on estan els consellers de les comunitats autònomes, i probablement a finals de la setmana que ve ens diran com pensen o fer la vacunació infantil.
A priori, com s'hauria de fer? Què en pensa?
A veure, jo hem canviat d'opinió, jo mateix també, vull dir que això, com que amb la Covid sempre, jo començo sempre dient que el que he dit els últims 15 dies o una setmana pues, no serà potser el mateix. Quan ara fa un mes hi havia dubtes, inclús entre els pediatres, que som els que haurem d'aconsellar o no, i si les famílies ens preguntaran, pues, hi havia d'alguna manera diferents opinions, perquè, com sabeu, la malaltia en el nen és lleu, el cost-benefici de vacunació amb una malaltia tan lleu, doncs hi ha gent que no ho veia clar, i hi havia discussió, i no tothom estava d'acord. Amb la taxa de transmissió que tenim ara, i que és més alta en nens, per primera vegada, no ho sé, però és claríssimament més alta la incidència per 100.000 habitants en el grup de nens per sota de 10 anys, és gairebé el doble que la incidència global en aquests moments, i tenint, no sé si és per la nova variant o és perquè ara toca, perquè són el grup que no està vacunat, evidentment, doncs la transmissió que hi ha a la comunitat, jo crec que en aquest moment ningú té dubtes que vacunar de 5 a 11 anys sigui necessari. Però bé, no, la setmana que ve el Consell Interterritorial es pronunciarà i dirà com. Ara també ens diuen que arribaran 1 milió de dosis el 13 de desembre i 2 milions al gener, amb el qual doncs, aquí haurem de prioritzar, no? Perquè clar, no arribaran totes al mateix moment, arribaran un mes de diferència, arribaran, i aquesta és la idea, no? A veure què diuen. De fet, ja, com sabeu, malgrat tot, ja hi ha la mateixa ministra espanyola està dient que s'ha de vacunar més, vull dir que suposo que serà tot en aquesta línia, perquè estan pronunciant-se allà les altres autoritats en aquest aspecte. I a més països d'Europa doncs està claríssim que també es pronuncien a favor.
S'han d'establir franges d'edat també, com s'ha fet en els altres casos, creu?
A veure, no, en teoria depèn de les dosis. Això dependrà sempre. Si nosaltres, aquí a Catalunya hi ha 500... Parlem d'Espanya, que si m'entendreu millor. A Espanya hi ha 3,3 milions de nens entre 5 i 10 anys, ¿vale? 5 i 11 anys, i arribaran aquests 3 milions de dosis, 1,2 milions de dosis el 13 de desembre i, en teoria, a segona setmana de gener, 2 milions de dosis. S'haurà de prioritzar d'alguna manera, perquè no arriben els 3,3 milions de dosis de cop, ni es distribuiran de cop. Jo crec que si s'ha de vacunar, s'ha de vacunar a tothom, i si es fa algun tipus d'ordre amb quant a franges d'edat, serà perquè la vacuna arriba de mica en mica. I això ho decidirà el Consell Interterritorial a final de la setmana que ve.
I aprofitar la infraestructura de les escoles per vacunar com es fan d'altres vacunacions seria una bona fórmula?
Crec que no.
No,
les escoles no podran ser perquè totes aquestes vacunes són delicades en la conservació, en la manipulació d'aquestes vacunes, i ja sabeu que es fan sempre a centres sanitaris, en hospitals o vacunòdroms que estan molt ben dotats o centres d'atenció primària, bàsicament.
Uh-huh. Per tant, vacunar els nens per sota dels 5 anys, què en pensa? Perquè ahir llegia, si m'equivoco, corregeixin, perquè la informació, com deia vostè ara, va canviar una mica, que els Estats Units estan apostant per fer-ho a partir dels 3, pot ser?
Bueno, hi ha treballs en marxa. En principi no hi ha cap decisió presa, ni hi ha cap treball aprovat, ni cap pronunciació sobre la vacunació en menors de 5 anys. Ara, sabem que tant Moderna com Pfizer tenen treballs en marxa, que suposo que tindrem a principis d'any que ve els primers resultats, de vacunar no només a partir dels 3 anys, sinó a partir dels 6 mesos. Però això són treballs que estan en marxa, ja ens diran a veure com va la pandèmia, a veure com surten aquests treballs, i en principi pues, depèn del que ens diguin i si s'aproven o no, per, o es comercialitzen o no, pues, ja es decidirà.
Ens ho deia ara al principi, no fa una estona, no? Que realment hi estava havent aquesta incidència important a les escoles, amb aquests casos presents doncs, en infants, potser d'edats en què no estàvem acostumats a tenir-los. Li pregunto, per malgrat que ho ha dit, però m'agradarà que ho reiteri, amb incidència important en la salut d'aquestes criatures, és a dir, com estan passant la Covid aquestes criatures que estan agafant ara aquesta
amb
malaltia?
Amb la salut física no, perquè, insistim, tot i el canvi de variants, el nen continua tenint una malaltia lleu, continua no ingressant i continua sense tenir un índex de mortalitat com l'adult o com la gent gran, no té res a veure. A Espanya, en aquests 2 anys gairebé de pandèmia, s'han mort 17 nens menors de 10 anys i, en canvi, s'han mort 90.000 a la resta de les edats. Vull dir que la diferència és espectacular. Vale? I, a més, aquests nens que s'han mort, probablement més de la meitat tenien factors de risc. O sigui que la salut física no, tothom pot estar tranquil, que el Covid és absolutament excepcional per sota els 10 anys que doni una malaltia greu. Un nen més gran i adolescent ja teníem allò del síndrome multiinflamatori, aquest sí que era un quadre greu, no era freqüent, però sí que és un quadre més greu, però per sota els 10 anys és una malaltia absolutament banal i no em preocuparia gens. D'aquí ha hagut el debat de vacunar o no vacunar els nens, quan la incidència fa un mes no era la que està ara. Però sí que, d'alguna manera, les normes ja ho sabeu, que quan hi ha un cas, un contacte, els contactes vacunats no han de fer confinament, els contactes vacunats, en principi, han de només monitoritzar la clínica, si hi ha clínica compatible s'ha de fer prova diagnòstica, però no es confinen com es confina ara totes les persones que són contacte d'un cas si no tenen la vacunació completa, amb la qual això ja només això, d'alguna manera, normalitza bastant la gestió dels casos i contactes i l'ús bombolla de les escoles, està claríssim.
Uh-huh. Fa unes setmanes, quan parlàvem amb vostè, parlàvem d'aquesta incidència dels virus respiratoris, no? que l'any passat els teníem com aplacats i aquest principi de curs van ser molt presents. No sé si ara que la Covid està pujant han tornat a baixar aquests virus respiratoris.
No, per ara estem igual, de estem molta igual. Patologia dels virus habituals de la tardor. A finals de tardor, com altres anys, estem com sempre, o pitjor. Estem en un moment de molta patologia respiratòria i de virus en els nens, com abans de la pandèmia. No.
Per tant, la pausa de l'any passat sembla que s'ha...
Sí, clarament. I bueno, aquí deia que quan puges el Covid tornin a baixar, però jo crec que tampoc ha pujat el suficient. Estem parlant de que nosaltres tenim una incidència a Espanya o a Catalunya, Espanya de 234 per 100.000 habitants, a Catalunya una mica més, de 260 per 100.000 habitants, i quan va haver-hi les primeres onades de la pandèmia hi havia incidències per sobre de 1.000 per 100.000, de 1.200, 1.300, 1.400. Vull dir que tampoc té res massa a veure la incidència actual amb les grans zones que hem tingut abans.
Doctor Pineda, gràcies per haver-nos atès a Ràdio Sabadell. Estarem pendents també de veure com es fa aquesta vacunació en els més petits.
A veure què diuen els experts.
I n'anirem parlant segur en les pròximes setmanes. Doctor Pineda, que vagi molt bé. Gràcies.
A tu, gràcies.